La tàctica, amb Aniol Puigvert.
Bona tarda, què tal, com esteu? Benvinguts a un nou programa de La Tàctica. Això ja es va acabant perquè les temporades ja es van acabant. Tot i això, repassem el menú del dia. Ja no hi ha la Unió Esportiva Olot, tot i això en parlarem, farem unes pinzellades d'algunes de les coses que ha fet el club i també de la retirada d'Albert Blázquez com a jugador. A més, avui parlarem sobretot de futbol amateur, abans d'anar amb el poliesportiu, on també tenim coses pendents. Com dèiem, marxarem amb el poliesportiu perquè l'hoquei també pot entrar, encara té opcions d'entrar en aquesta fase de play-off d'hoquei masculí, d'hoquei femení, de voleibol també parlarem, i òbviament parlarem de bàsquet perquè qui té una cita important aquest cap de setmana és el sènior femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas. I abans de marxar també valorarem les remences d'aquest cap de setmana que ha comptat amb gairebé 2.200 participants, unes remences que ha estat tot un èxit. Ho parlarem aquí amb en Jordi Coll, un dels organitzadors. I com dèiem, començarem repassant aquest futbol amateur perquè s'acaba la temporada. Última jornada per aquells que no tinguin fase de play-off i per aquells que no hagin de jugar, tampoc esperem que no els garrotxins, aquesta fase de play-out. Ho repassem ara, és a dir, de segona catalana, on tenim la màxima representació garrotxina. L'any que ve ja no, perquè tenim el Sant Jaume que ha pujat i el Bordeaux que té opcions, perquè és segon classificat i per tant optarà, òbviament, ja a jugar aquesta fase de play-off. Jornada unificada, a les 5 de la tarda, tots els equips juguen a aquesta hora. Begur, Sporting, Vidrarenca, Sauleda contra el Quart, el Calaguidor rep el Fornells, el Bosatós que visita el camp del Farners, Sàbat, Calonja, Porqueres Blanes, el Sant Jaume, el Lotbé rep a Palafrugell i el Vilablareix rep a l'Abadesenc. Uns partits que s'hi juguen coses, perquè tenim la part de dalt, òbviament ja sentenciada, amb aquest Sant Jaume que ja fa setmanes que és campió d'aquest grup primer de segona catalana, però del segon al cinquè encara poden ballar algunes posicions. Tenim el Bosc de Tosca, segon amb 56, el Fornells tercer amb 54, Porqueres quart amb 53 i Sporting Vidrarenca cinquè classificat, tancant la zona de playoff amb 50 punts. El Blanes està a 4 punts d'aquest playoff, però com que en queden 3 ja no té opcions per a poder-hi participar. A la part baixa també tot molt igualat, tenim equips que poden entrar en aquesta zona de descens, el quart és mateix 11 amb 33 punts, el Farners 12 amb 32, els mateixos el té el Sàbat, que és el primer equip que ja baixaria a tercera catalana. L'Abadesenc és 14, anteperúltim amb 31 punts, a 1 d'aquesta salvació, a 2 també del quart, que és 11, i el Calaguidor, que és 15 amb 31 punts, els mateixos que l'Abadesenc. Qui ja fa setmanes que també ha baixat és el Sauleda amb 21 punts i última posició. A segona catalana, coses molt interessants. A tercera també una mica passa el mateix. En joc ara mateix aquest Sant Joanenc, les preses, dos equips que ja no s'hi juguen res. Sant Privat d'en Bas Garrotxa també, dos equips que no s'hi juguen res aquest dissabte a les 4. I ja jornada unificada amb els equips que s'hi juguen coses i moltes coses. Base Roses B, Base Vilobí. A les 6 de la tarda és quan jugaran tots aquests equips. Començàvem per aquest partit entre el Base Roses B i el Vilobí. Penya Esportiva Montagut, Cornellà, com a Cross Vila Blareix, a Mer Sant Gregori, Can de Bànol contra el Sarrià i el Serinyà que rep el Camprodon. I si jugueu coses perquè, com dèiem, la Mer va pujar la setmana passada a l'aconseguir el punt al camp de la Sarrià de Ter, però és que el Camprodon, que és segon amb 58 punts, en té un més, només un més, que Sant Gregori, Can de Bànol i Sarrià. És a dir, que si el Camprodon, que juga al camp del Serinyà, que s'hi juga la vida, no aconsegueix puntuar, el Sant Gregori, el Can de Bànol o el Sarrià ocuparien aquesta posició segur, perquè recordem que hi ha un enfrontament entre el Can de Bànol i el Sarrià. Per tant, un punt d'aquests dos ja suposaria que quedés aquí, podria quedar un triple empat, i també el Sant Gregori, si empatés, podria quedar quatre equips empatats amb 58. Per tant, després s'haurien de tirar números i veure com acabarien les coses. Tot i això, Camprodon segueix depenent d'ell, com dèiem, Sant Gregori tercer amb 57, Can de Bànol quart amb 57 i Sarrià cinquè amb 57. Els garrotxins no s'hi juguen res, ni Sant Joanenc, ni les preses, ni Sant Privat estat ni Montagut ni tampoc Garrotxa, que és curiós, però dels van de la posició 6, el Sant Joanenc, fins a la 10, que és el Garrotxa. Aquests ja no s'hi juguen res. I a la part baixa, si hi ha moltes coses per jugar-s'hi, perquè encara pot baixar el Cornellà, el Vilablareix i el Vilobí, es salvarien ara mateix, però podrien baixar encara per distància de punts. Ara mateix Serinyà, Base Rosa i Coma Cros serien els equips que descendirien, el Serinyà amb aquest possible descens. A quarta catalana també poques coses per jugar-se relativament, perquè hi ha Jonetes les Preses bé en joc, Hostoles, Vall d'en Bas també en joc, i també està jugant ara mateix l'Atlètic Olot, Camós i la Canya, Sant Pere Màrtir, que jugaran a les 9 d'aquest divendres. Sant Roc, Besalú a les 4 de la tarda de demà dissabte, Les Planes, Ripoll a la mateixa hora, mitja hora més tard, Castellfollit, Sant Miquel de Campmajor, i tancarà la jornada al Maià Santa Pau aquest diumenge a les 5 de la tarda. La classificació, Besalú fa setmanes que ja ha ascendit de categoria, segona és el Sant Pere amb 60 punts, Hostoles tercer amb 59, Camós quart amb 57 i Vall d'en Bas tanca aquesta zona de playoff amb 53 punts. Els altres equips ja no s'hi juguen res perquè, com dèiem, aquest Vall d'en Bas tanca aquesta zona de playoff. Per tant, ja sabem els quatre que jugaran aquest playoff, que són Sant Pere Màrtir, Hostoles, Camós i la Vall d'en Bas. De la futbol amateur marxem també amb el futbol femení. Última jornada, s'ha fet i molt llarga la temporada per a les noies d'Eduardo García. Aquest cap de setmana, aquest diumenge a les 5 de la tarda, reben el Sabadell, partit entre l'última classificada, aquest Olot, contra la primera classificada, el Sabadell, que és primer amb 73 punts, 97 gols a favor, 27 en contra, i un Olot que només ha aconseguit marcar 8 gols i n'ha encaixat 206. Per tant, temporada per oblidar les d'Eduardo García, que descendeixen de categoria. I com dèiem, avui també parlarem una miqueta de la Unió Esportiva Olot. Hem repassat ja tots els resultats d'aquests, totes les jornades, aquesta última jornada, els partits d'aquesta última jornada de la futbol amateur, també del futbol femení. Parlem de la Unió Esportiva Olot perquè Albert Blázquez, després de més de 200 partits amb la samarreta de la Unió Esportiva Olot i gairebé 300 partits com a jugador semiprofessional, ha anunciat la seva retirada. Ho explica, els motius de la seva retirada.
Agrair doncs, aquest any que hem tingut aquí a Sant Jaume, perquè sí que és veritat que l'any passat jo venia d'una lesió llarga, no vaig acabar jugant tant com m'esperava. Va ser un any difícil per mi l'any passat, tot i aconseguir l'ascens doncs, em va costar a nivell mental i vaig acabar força cremat de lo que és el futbol i necessitava acabar bé, no? Perquè per mi el futbol ho és tot i necessitava un any bo, un any d'alegries, un any de tornar a disfrutar, i el Sant Jaume m'ha donat, no, aquest any.
Es retira després d'haver passat per equips com, per exemple, recordem que es va formar fa anys, òbviament, el futbol base amb el Real Club Deportiu Espanyol, també va marxar al Villarreal després de jugar a segona divisió B i també, òbviament, després va tornar a la Unió Esportiva Olot, i aquest últim any, després de deixar la Unió Esportiva Olot, ha fitxat pel filial olotí, que ha aconseguit l'ascens a primera catalana amb el Sant Jaume per primera vegada a la seva història. Per tant, es retira el més amunt possible el jugador de Besalú, que té clar que vol ser entrenador la pròxima temporada.
Sí, doncs seguirem lligats al món de futbol, no? Jo sempre dic que no penso desvincular-me mai, i a mi m'encanta el futbol i ja veurem com va. Espero que sigui aquí Olot, aviam amb quines funcions seran, perquè encara hi ha lligues obertes, encara hi ha llocs que s'ha de mirar ben bé com quedaran, i la meva intenció és entrenar, és anar-me formant ja com a entrenador i fer el passet aquest doncs, de ser primer entrenador.
Doncs veurem on acaba Albert Blázquez com a entrenador la pròxima temporada. Reitera aquesta il·lusió de poder ser-ho lligat al màxim amb la Unió Esportiva Olot. Una Unió Esportiva Olot que ha celebrat per primera vegada aquest dijous un networking amb patrocinadors, amb mitjans de comunicació, amb entitats que hi col·laboren i amb tota la gent que ha acompanyat la Unió Esportiva Olot temporada rere temporada. Una jornada que ha comptat amb gairebé 80 participants, jugadors i jugadores que han pogut trepitjar la gespa de l'estadi municipal i a més han pogut compartir minuts de joc amb un camp de futbol 7 i amb jugadors també del primer equip, tant masculí com femení. L'Enric Vila, vicepresident, explica que feia molt de temps que tenien ganes d'organitzar aquest esdeveniment.
Crec que és un acte molt maco, necessitem un cop l'any, penso fer un, quan pensem a nivell de junta, doncs fer tota la gent que ens dona suport, no? Des de vosaltres com a mitjans de comunicació, tots els patrocinis que hi ha doncs, des de futbol base a primer equip que ens donen suport, doncs vam pensar fer una jornada ara que havíem acabat i tancat bé la temporada, doncs fer de lúdico festiva, perquè realment dintre el pressupost d'ingressos és molt important el que ens aporten tots els patrocinadors, des de futbol base, tant a la fundació com al primer equip, que és la Societat Anònima, i llavors això és un acte que poden aprofitar doncs, pels seus treballadors, per ells, i vull dir, és una jornada lúdica.
I preguntat per si la jornada ha anat bé i si ho volen repetir, la pregunta està clara.
Ja fa 3 o 4 anys que teníem ganes de fer-ho, però realment sempre tenim molt... el club ha crescut molt, ja sabeu que tenim molts convenis amb entitats socials, que també hi ha algun aquí present, i realment bueno, a vegades costa un moment per fer-ho. Aquest any sí que ens vam decidir a fer-ho, i bueno, hi ha hagut en Jordi Sarcatal, que és el directiu vicepresident d'Operacions, que ens està ajudant moltíssim, i ha sigut una mica qui ha liderat tot això que esteu veient, no? Perquè tenim una zona de refresc per quan acaben una mica els jugadors per poder veure. S'ha muntat doncs, un camp de futbol 7 aquí, que darrere hi ha molta feina.
I seguim parlant d'altres qüestions després d'aquesta jornada que ha acabat, òbviament, amb un pica-pica com no podia ser d'una altra manera a l'estadi municipal. Recordem que hi han participat gairebé una vuitantena de jugadors i de jugadores, patrocinadors, de tot tipus de diferents empreses d'aquí a la comarca de la Garrotxa, mitjans de comunicació, o aquí un servidor ja està present juntament també amb en Pau Masó, un dels membres encarregats també de retransmetre la Unió Esportiva Olot per Ràdio Olot, i altres persones que han estat a l'estadi municipal aquest dijous en un torneig que ha durat unes 4 horetes, en el qual també hi ha hagut uns parlaments i on, òbviament, el president Joan Agustí ha reiterat el compromís del club en tots els aspectes socials, d'inclusió i també de territori. Uns aspectes que també ha reiterat, com dèiem, el vicepresident Enric Vila. I ara sí, marxem cap a l'àmbit poliesportiu perquè tenim moltes coses per explicar. Comencem parlant d'hoquei, un hoquei Olot que mentre hi hagi opcions s'ha de somiar. Què necessita l'hoquei Olot per aconseguir posar-se en aquesta segona posició i per tant poder jugar el playoff per ascendir a hoquei Lliga? Doncs necessita que el Manlleu perdi i necessita que el Girona no guanyi. Tot i això, l'Olot ha de fer la seva feina, ha de guanyar la pista de l'Alcobendas aquest cap de setmana, a una pista madrilenya d'un equip que ve de perdre el derbi madrileny, però que ja fa setmanes que tampoc s'hi juga massa res. Tot i això, Miqui Ràfols deia això, que mentre hi hagi opcions, la gent hi ha de seguir creient.
Normalment, quan les coses no depenen de tu, és complicat que es donguin. I per tant, el que sí depèn de nosaltres, com et deia, és el fet de sumar, de guanyar, de tancar la temporada amb uns números espectaculars, i a partir d'aquí, si tinguéssim la sort de que els rivals doncs punxessin, doncs llavors ho celebraríem, i si no, jo crec que ho hem de celebrar igualment, perquè la temporada és molt, molt bona.
Una temporada la millor ja de la història a hoquei a plata per part de l'hoquei Olot, que ha fet realment una grandíssima temporada, sobretot a la Josep Jou, on ha guanyat la gran quantitat de partits, i també fora, on ha competit al màxim. Tot i no tenim nosaltres en Roger Isern avui aquí presencialment per parlar de l'hoquei Olot, el tenim ja, no sé si ja està a Madrid, si estan en cap a Madrid, però hi podrem parlar. I de fet, no sé, Roger, què en penses del partit que jugarà aquest cap de setmana al Covendas. Roger Isern, endavant!
Què tal, oients de la tàctica? Els de l'hoquei Olot a Ràdio Olot ja camí de Madrid, aquest cop tercer viatge a la temporada i primer per carretera, excepció dels altres dos, tant a Granada com també a la capital espanyola, que es van fer amb avió. L'equip ja ha sortit des de les 6 de la tarda des del pavelló d'Esports d'Olot, i quan esteu escoltant ja aquest programa l'equip està camí juntament, els de Ràdio Olot també hi som evidentment, per explicar un partit que es disputa demà a la tarda, ja últim d'aquesta temporada que a hores d'ara ja podem dir que ha estat històrica i brillant d'aquest hoquei Olot, quart curs competint a la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal i que viatja al Covendas encara amb opcions al playoff. Segurament és la gran pregunta de molts vosaltres oients: què ha de passar perquè l'hoquei Olot doncs pugui arribar a jugar aquest playoff, que l'enfrontaria a Xum Massanet o a Cerdanyola, que són els dos equips de la part alta del grup nord d'aquesta categoria. El que ha de passar doncs és tan senzill com que l'hoquei Olot ha de guanyar. Això és la primera de les casuístiques que no ens hem d'oblidar. L'hoquei Olot ha de guanyar al Covendas Alcobendas demà a la tarda i ha d'esperar a que Manlleu no guanyi, és a dir, un empat i una victòria manlleuenca no valen, no és val una derrota del Manlleu que juga a la pista del Palafrugell i un empat o derrota del Girona que juga a casa a Palau 2 rebent el Reus Deportiu B. Aquestes són les casuístiques: victòria de l'Hoquei Olot, derrota del Manlleu o empat o derrota del Girona. Amb aquesta combinada, a tres bandes, l'Hoquei Olot jugaria el playoff descens a l'Hoquei Lliga. La combinada és difícil i, com ja hem escoltat aquests dies de la veu del tècnic Miqui Ràfols, quan les coses no depenen de tu, normalment t'has de més centrar la teva feina i després que passi el que hagi de passar. Això sí, des del vestidor tots coincideixen que passi el que passi, s'ha de celebrar perquè l'equip ha fet ja 40 punts a l'espera dels que pugui sumar demà i és una temporada brillant. La setmana passada també ho deia el tècnic Miqui Ràfols, que fer el que ha fet aquest equip serà molt complicat de repetir-ho. Els de l'Hoquei Olot a Ràdio Olot us explicarem, un servidor des de el pavelló polideportiu José Carballo, allà serem des de 3:45, recordem, partit a 4:00, jornada unificada, tots els partits es disputen. Demà a la tarda esperem a veure què passa. Això sí, ja podem dir aquí a la tàctica que la temporada de l'Hoquei Olot ha estat brillant i com sempre al seu costat. Adéu-siau.
Doncs grandíssima temporada, esperar també a veure què acaba fent l'Olot a la pista de l'Alcobendas i què fa Manlleu i Girona i a veure si podem donar la sorpresa i estar en aquesta fase de playoff per pujar molt d'ull a la màxima categoria nacional de l'hoquei patins. Ara mateix estem a aquest hoquei plata, en la segona categoria estatal, i faríem playoff si tot anés com ens agradaria a nosaltres, a la màxima categoria. Qui també segurament farà o està per fer-lo és l'hoquei Olot femení, que rep aquest diumenge, aquest dia 18, a 6:45 del vespre, de la tarda, bàsicament, perquè ara ja és clar, aquest club patí Voltregà, una Olot que ara mateix és quarta classificada amb 53 punts, a un del Vic, però el Vic recordem que té un partit més. Per tant, si l'Olot guanyés aquest partit que el Vic ja ha jugat, situaria per davant del Vic i estaria tercer, però virtualment segon, perquè recordem que el Palau, que és el segon classificat, no pot pujar, no pot pujar de categoria. Per tant, no té cap sentit que jugui al playoff quan ja no pot pujar de categoria. Això pel que fa al hoquei patins femení. Marxem amb el vòlei, que també hi ha partits aquest cap de setmana. Pel que fa al vòlei masculí, aquesta primera divisió sènior masculina, tenim partit aquest cap de setmana. Precisament, l'Olot visita la pista del Get Bloom diumenge a 12:15 del migdia. Això just abans de marxar cap a Mallorca a jugar a les estatals per intentar aconseguir l'ascens de categoria. Ho repassarem també el pròxim divendres per parlar d'aquests estatals, per intentar aconseguir pujar de categoria i tornar, no, a aquestes categories més estatals ja de Federació Espanyola i no de Federació Catalana. Un Olot que ha estat superior també en molts partits. Això pel que fa al masculí. Pel que fa al femení, també juga aquest cap de setmana precisament un club voleibolot que és última classificada, visita la pista del vòlei Manresa aquest diumenge a 3:45 de la migdia, un Manresa que ara mateix és sisena classificada. I com dèiem, ho deixem per últim, però no menys important, perquè precisament és el més important de tots. És el Club Bàsquet Vall d'en Bas, un Club Bàsquet Vall d'en Bas que el sènior femení se la juga, i se la juga de valent a Valls de Tarragona aquest cap de setmana amb una Final Four per intentar pujar a Copa Catalunya. El mateix que ha fet el masculí, que no va haver de jugar, òbviament, aquesta final 4 perquè va quedar en primera posició i, per tant, va aconseguir l'ascens directe. El femení sí que ha de jugar aquesta fase de playoff després de guanyar el femení Osona per 67-64 en l'última jornada de la Lliga regular. Ara jugarà a Tarragona a Valls, que és la pista que acollirà tota aquesta final 4, i precisament el Club Bàsquet Vall d'en Bas jugarà contra les locals, unes locals que han quedat segones del grup primer contra les garrotxines, que han quedat terceres d'aquest grup dos. Els altres participants, l'altra semifinal serà el Lluïsos de Gràcia, del mateix grup que el Club Bàsquet Vall d'en Bas, que jugarà contra l'Hospitalet. Un Vall d'en Bas que hi estarà al cap de setmana i que l'objectiu, òbviament, ha de ser el de pujar de categoria. Un cop t'hi trobes, tot i que no sigui l'objectiu principal a principis de temporada, un cop t'hi trobes has de lluitar al màxim per intentar-ho aconseguir. L'entrenador Albert Grabolosa diu que s'ha d'estar a un gran nivell per aconseguir pujar de categoria.
Al arribar, a l'entrar nosaltres tercers, vam ser l'últim equip a classificar-se, bueno, fa que arribis com a tapat i crec que aquest paper se'ns dona molt bé. No? Sempre les nostres primeres voltes són molt bones, perquè, perquè sempre som el tapat, l'equip del poble, de la Vall d'en Bas, que no el coneix ni Déu, en canvi, i després a mitja temporada ja tothom ens fem un nom, no? I aquí arribem a la Final Four, crec que com a tapats, i sense gota de pressió, el que dèiem, no? Guanyar el femení ja va ser un premi, classificar-se per aquesta Final Four crec que els ja ha tret tota la pressió a les jugadores, és a dir, la temporada ha estat més que notable.
Una temporada més que notable que esperem que es posi la cirereta en el pastís, és el derrotar el Valls i intentar també guanyar, òbviament, la final contra el Lluçanès de Gràcia o contra l'Hospitalet. Un Valls que serà un equip molt estàtic, ara ho escoltarem a l'entrenador Albert Glablós a Betus, i que per tant serà un xoc d'estils. Ho explicava als micròfons de Ràdio Lot i Lot Televisió.
I de l'altre grup hem vist alguna cosa, hi ha algun partit així, és un equip molt tirador, però alhora juguen molt estàtic. Sí, refien molt de les seves qualitats ofensives, d'en estàtic, no corren. Nosaltres crec que som tot l'oposat, no? Un joc molt més ràpid, molt més enèrgic, viure de contraatacs, i crec que seran dos sistemes diferents, i a veure qui guanya el millor, no? Però jo crec que són guanyables i, ostres, anem molt confiades de que podem fer un bon paper en aquesta Final Four.
Doncs veurem si acaba fent un bon paper el Club Bàsquet Vall d'en Bas, que abans de marxar a valorar, com dèiem en el nostre sumari, no, per dir-ho d'alguna manera, abans de marxar a valorar aquestes remences del cap de setmana passats, hem de dir també que hem conegut la notícia aquest dijous també. Olot serà la seu dels Jocs Catalans d'Esport Adaptat d'aquest 2025. Es durà a terme al Pavelló Municipal d'Esports i el Club Natació Olot comptarà amb la participació de gairebé 300 esportistes en uns jocs que tenen com a objectiu donar a conèixer, visibilitzar i potenciar, òbviament, l'esport adaptat arreu del territori català. El regidor d'Esports a l'Ajuntament d'Olot, Aniol Cellabona, explicava que és un orgull per a ell i per l'Ajuntament poder acollir, òbviament, i per la ciutat, poder acollir aquest tipus d'esdeveniments.
Arriba a la ciutat un esdeveniment consolidat, hi ha 17 edicions a les espatlles i, per tant, un esdeveniment important de país que s'ha consolidat i, per tant, també tenien ganes que un esdeveniment tan important pogués arribar a casa nostra.
Un esdeveniment que, segons el gerent Vicenç Bretol, gerent de la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Física, ha de ser una festa per als que juguen, com també per als de la grada.
Catalans és una festa, nosaltres sempre diem que és la festa més, una de les festes més importants de les nostres activitats. Fem, com us he dit, fem les competicions, però fem també aquestes festes, fem jornades inclusives, fem jornades a les escoles per difondre l'esport, i els Jocs Catalans és una mica la cloenda de la nostra temporada, per això la fem el mes de juny, no? Bé, hem acabat, no? Aquí incluïm algunes finals de competició, algunes finals de copes catalanes, però com us dic, bàsicament el que volem és que sigui una festa.
Una festa que es celebrarà el 31 de maig i 1 de juny, cap de setmana aquí al Pavelló Municipal d'Esports, i totes les disciplines esportives aquàtiques es duran a terme a les instal·lacions del Club Natació Olot. Ara sí, marxem a parlar de les remences, una remences que va tenir un gran èxit de participació i que, de fet, ho parlàvem amb en Jordi Coll, un dels organitzadors.
Doncs estem amb en Jordi Coll, un dels organitzadors de les remences. Ja després d'aquesta setmana que ha passat, volem també valorar la bona tasca, òbviament, de les remences. Una de les peculiaritats són aquests més de 600 voluntaris que fan que les remences sigui un gran èxit any rere any. Des d'aquí saludem amb en Jordi Coll. Jordi, què tal?
Hola, bon dia.
Primer de tot, fem una miqueta de valoració d'aquesta nova edició de les remences, unes remences també que ha recuperat les remences Kids i en el qual hi ha hagut algunes novetats. Una mica quina ha estat la valoració per part de l'organització?
Bueno, la valoració realment ha estat molt positiva perquè hem sigut capaços de tirar una temporada més unes remences amb un èxit espectacular. També hem de donar moltes gràcies a la climatologia, que és un factor que nosaltres no podem controlar, i si aquesta ens va a favor, doncs ens ajuda molt a que les sensacions dels participants, doncs, que sigui molt bona, no?
Jordi, més de 2.000 ciclistes amb aquesta curta de 100 quilòmetres, que, bueno, curta pels que no anem amb bici, ja ens sembla molt llarga, però curta aquesta de 100 quilòmetres i aquesta llarga de 175, era una mica ja els participants que esperàveu? Les pluges també d'aquesta setmana passada també potser han provocat que els desapunti gent? Una mica com ha anat?
Sí, no, desapuntar-se no, més que tot és que la por, doncs, fa que doncs, al final la gent no acabi inscrivint-se per la por de la pluja, no? Però bueno, estem contents. Nosaltres teníem un objectiu màxim que eren 2.200 participants, perquè és el que realment el municipi i el poble de Sant Esteve d'en Bas pot assumir. Hem arribat pràcticament als 2.100, sortint pràcticament quasi tots els participants, per tant, molt bé, vull dir, no ens queixem.
Puc créixer més, les remences?
Les remences puc créixer, mira, havíem arribat a ser 3.000 participants. El problema està que és molt difícil de digerir-ho. Digerir-ho tant per aparcaments com per disponibilitat d'espais a l'hora de fer els avituallaments i tot, i tenim una xifra que és aquests 2.200 que nosaltres fa que ens sentim còmodes, i també que el participant doncs pugui estar més confort a nivell d'espai i de tot.
Després també un dels temes que ho parlàvem amb el president del Club Ciclista Bas, heu aconseguit aquest 18% de participació de dones. Entenc que l'objectiu és seguir creixent també en aquest àmbit, no?
Sí, l'objectiu és poder arribar al 25%, no per res, sinó perquè nosaltres, que som uns apassionats del ciclisme turístic, per dir-ho d'alguna manera, ens trobem a la carretera que aviat el 30 o el 40% dels ciclistes que ens trobem són dones, no? Però a l'hora de la veritat, la nostra marxa i la majoria de marxes, doncs mai havíem superat el 10%. Llavors ja des de l'any passat ens vam posar entre cell i cell a poder d'alguna manera incentivar més el ciclisme femení, doncs perquè les noies i les dones doncs perdin la por a participar en marxes cicloturistes al mig de tanta i tanta gent, doncs això. I la veritat és que hem fet algunes campanyes, això ens ha servit perquè s'animin, i la veritat és que estem molt contents. Volem arribar a aquest 25%, però haver arribat a un 18% aquest any doncs és fantàstic.
I algunes de les novetats també eren, no?, posar més menjar potser en els avituallaments o més aliments, també els premis que donàveu, no?, que eren una miqueta aquestes rèpliques, no?, del que hi ha aquí al Coll de Bracons d'Antoni Fiter. Una miqueta, quin és el feedback per part dels ciclistes que has pogut parlar?
El feedback, com sempre, ha estat molt positiu. No, o sigui, una de les coses que té les remences és que no tenim, apenes tenim crítiques negatives. En tot cas, són crítiques positives. Aleshores, el tema dels aliments aquests de més energètics és perquè l'any passat vam fer una enquesta, just després d'acabar l'edició, vam fer una enquesta demanant doncs, certs punts, i un d'ells era que ens fessin crítiques constructives de què podíem millorar, no? I ens deien que amb la marxa llarga doncs, trobaven a faltar poder productes que els ajudessin una mica a fer més amè el gran repte, no? I vam doncs posar productes energètics en aquesta zona, i la veritat és que han estat molt contents i molt agraïts tots.
La Remences Kids també es va fer el següent dia, el diumenge, una miqueta com va anar?
Molt bé. Era la Remences Kids la vam haver de deixar de fer l'any 2020 pel tema de la pandèmia, i el que ens va passar és que no teníem data per poder-la fer, perquè just el dia de les remences, o el dia abans, el dia després de les remences, doncs hi havia una altra data agafada per una prova de les mateixes característiques, i no teníem calendari, i aquest any l'hem pogut recuperar. Llavors, l'èxit ha estat abrumador, perquè hem tingut com 80 i pico d'inscrits, els participants nanos i nenes doncs superencantats, i la veritat és que també el temps ens va acompanyar, va anar molt bé, i molt i molt contents.
Que al final tots aquests que van fer les remences Kids són una miqueta el futur, no?, per fer d'aquí un temps ja la remença, la grossa.
Sí, aquests són el futur. El que passa és que aquesta mainada van per un altre circuit, aquesta mainada van pel circuit de la competició. Nosaltres, la marxa cicloturista no és competitiva, no hi ha classificacions, no hi ha això, no? Però la veritat és que sí, que està molt bé doncs poder potenciar el ciclisme infantil, perquè al final és aquí on ells poden despuntar i començar-se'ls a veure doncs el seu futur, no?
De cares a la pròxima remença, Jordi, una miqueta què milloraria, o si hi ha alguna millorar, si vau haver de lamentar algun accident durant la prova, tant la curta com la llarga?
Hem tingut molt pocs accidents, dos accidents, podem dir que estan recuperats o recuperant-se, no han sigut res greu, i de cares a les properes edicions, doncs intentar seguir fent-ho igual de bé. Que continuem tinguent participació, que continuem tinguent feedbacks molt positius dels participants, i que això duri molts anys, que al final és el nostre objectiu, perquè ens motiva a seguir durant tot l'any doncs el Club Ciclista Bas, poder muntar aquesta marxa per nosaltres tan nostra.
Molt bé, Jordi, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí a la tàctica amb aquestes remences. De nou, un gran èxit el que ha tingut aquest cap de setmana passat aquí a Sant Esteve d'en Bas, amb sortida i arribada a Sant Esteve d'en Bas. I això sí, una prova que passa per tres comarques diferents, pel Ripollès, per Osona, per la Garrotxa. Per tant, aquesta prova que ja està més que consolidada i podríem dir que és una de les més rellevants a nivell català. Jordi, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs en Jordi Coll fent aquest balanç també de les remences, aquesta cursa, aquesta marxa de ciclisme tan consolidada, com dèiem, en l'àmbit català, en el territori català. És veritat que cada vegada costa més perquè cada vegada hi ha més marxes i des dels diferents llocs de Catalunya s'organitzen diferents marxes, ja no només de Catalunya, sinó també d'Espanya. A més, aquest cap de setmana també hi ha altres marxes, per exemple, la caminada per Batet de la Serra, també hi ha la pujada de Salut i també hi ha la cursa pel cor de la Fageda. Per tant, tres marxes que podeu realitzar aquest cap de setmana i que podeu trobar més informació, òbviament, a les seves respectives webs. Nosaltres avui ho deixem aquí, hem parlat bastant de tot, hem fet valoració de les remences, hem parlat del futbol amateur, del bàsquet, que des d'aquí desitgem moltíssima sort a les noies d'Albert Grabolosa, les noies del Club Bàsquet Vall d'en Bas, i esperem a tornar el pròxim divendres celebrant els ascensos, celebrant moltes coses positives dels nostres equips garrotxins. Que vagi bé!